radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts, amics. Avui tindrem entre nosaltres dos representants de la Permanent de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida. Aquesta entitat, com ja sabeu, agrupa 15 entitats. Soc en Francesc López i els controls tenim a l'Alberto Vidaela. A continuació, una col·laboració.
La gent a les sobretaules parla de la independència i sovint els arguments es fonamenten amb l'egoisme, la solidaritat, el sentir-se ofès, maltractat i ultratjat, amb l'economia, les desigualtats socials o nivells de vida, la llengua, la cultura, la sang i el patriotisme i tants d'altres. És ben clar que hem arribat fins aquí perquè a uns quants els interessa. Però ara, que ja no hi ha marxa enrere, darrere de tot això ens trobem amb molts sentiments i emocions enceses. Per això, el meu interior es debat i pensa què faria Jesús. Es ficaria en política, Jesús? Es pot fer una política que sigui plaent a Déu? Com us deia abans, la situació en què ens trobem, per mi, parla tant de sistemes econòmics i d'informacions històriques contradictòries com de sentiments, desigualtats i persones que pateixen. El que no tinc dubte és que Jesús s'hagués posat a favor d'aquests, dels més petits. Així doncs, com afrontar una decisió que entenc mal plantejada, però que no m'és indiferent? Com es mira als ulls d'algú que espera un sí o un no, per girar-me la cara o per donar-me uns copets a l'esquena? Jo em convido a mi el primer, i els altres a discernir des del cor. Pregar amb els mitjans de comunicació, que en tenim de tots colors, i a no quedar-se immòbils o aliens a un fet que demana, més que mai als cristians, que ens fem sentir en la nostra societat. Que siguem portadors de pau, però que no lluitem per l'immobilisme, ni ens rendim a la por al canvi.
Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
El nostre bisbe, Joan Piris, concelebra la missa amb el Sant Pare en el marc d'una trobada del Consell Pontifici de les Comunicacions Socials.
El dissabte 21 de setembre, coincidint que d'una banda fou un 21 de setembre de fa 60 anys, quan el Papa Francesc va fer la seva elecció de vida, i que d'una altra també fou un 21 de setembre de fa 50 anys, quan el nostre bisbe Joan fou ordenat prevere i 5, que és bisbe de Lleida, el nostre bisbe ha concelebrat la missa amb el Sant Pare a la capella de la residència Santa Marta. Ens consta que ha estat per ell una jornada inolvidable.
L'Acadèmia Mariana, seu del Congrés de la Societat Mariològica Espanyola.
Des de la seva creació, 1940, anualment se celebra aquest congrés en una ciutat de l'Estat, aprofitant algun esdeveniment vinculat als estudis sobre la Verge Maria. Lleida és la segona vegada que acull la trobada d'aquests investigadors. La primera va ser en els inicis de la societat, quan els seus fundadors van retre homenatge a la tasca de l'Acadèmia Mariana. Havia desenvolupat fins a llavors. I ara, a motiu del 150è aniversari de la seva fundació.
La Delegació de Mitjans de Comunicació Social de la Diòcesi de Lleida està realitzant una àmplia enquesta sobre la realitat informativa del bisbat i del seu entorn.
L'objectiu és tenir una base de dades sobre el qual elaborar el futur pla de comunicació encarregat pel nostre bisbe. Us convidem a participar-hi i a fer-ne difusió. Podeu descarregar-vos l'enquesta a la web del Bisbat de Lleida enviant-la per correu electrònic a mcs@bisbatlleida.org o lliurant-la personalment a la porteria de la Cúria Diocesana, a la Delegació de Missions o a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana. La nostra col·laboració és necessària per aconseguir que la tasca de l'Església a Lleida tingui un ressò millor i més ampli.
Càritas Diocesana de Lleida i la Fundació Arrel Sant Ignasi han estat guardonades amb el Premi Antoni Mateu del Col·lectiu d'Iniciatives Juvenils contra l'Atur.
Valorant el treball en xarxa, la seva continuïtat i lleialtat, amb el qual ambdues entitats han ajudat a CICCA a aconseguir els seus objectius fundacionals, l'acte de lliurament es va realitzar durant la inauguració del curs 2013-2014, en el qual es va anunciar la unió de totes les plataformes d'educació social dels Salesians de Catalunya, que a Lleida afecta a CICCA i Casa Don Bosco, en una sola entitat que passarà a anomenar-se Salesians Sant Jordi a partir de l'1 de gener del 2014.
Mes d'octubre, mes missioner.
A les portes de començar el mes d'octubre, la Delegació de Missions convida a totes les comunitats a tenir ben presents els missioners i missioneres. La fe d'aquestes persones les ha empès a compartir la bona nova amb les persones d'arreu del món. Les responsables de la Delegació de Missions afirmen que, com a membres d'una mateixa família, és responsabilitat nostra preocupar-nos per la realitat que viuen, compartint pregàries i recursos. El mes d'octubre culmina amb la celebració del Domun, el dia 20 d'octubre. La Delegació de Missions disposa de materials per difondre aquesta festa missionera. Per a més informació, la Delegació de Missions està present a les xarxes socials. També podeu trucar al 973 59 07 15 o enviar un correu a delegaciomissions@gmail.com.
L'entrevista.
Benvinguts, amics, a la primera de les entrevistes que el programa Debat a Bat dedicarà al llarg d'aquesta temporada a conèixer què és la xarxa d'entitats cristianes i d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida i quina és la tasca que desenvolupen cadascuna de les 15 entitats que en formen part. Per parlar-nos de la xarxa, avui hem demanat la participació de Carles Santmartín, que és el coordinador de la xarxa i delegat de la Pastoral d'Acció Caritativa del Bisbat de Lleida, i de Natàlia Méndez, responsable de Relacions Externes de la xarxa. Benvinguts i gràcies per la vostra assistència.
Gràcies, Jordi.
Per situar-nos, potser el primer que caldria fer seria enumerar qui forma la xarxa, les diferents entitats. Arrel Sant Ignasi, que atén a persones sense llar, Càritas, que atén a persones i famílies en situació de pobresa, Centre d'Assistència Sant Joan de Déu, que es farà càrrec de persones amb malalties mentals i discapacitats, el CICCA, que es dedica a joves amb risc d'exclusió social, el COF, que atén a famílies amb dificultats, la Comunitat Marista, que es preocupa d'infants i joves amb risc d'exclusió social, la Comunitat Salesiana, que vetlla de pisos d'acollida per a joves amb dificultats, Esclat Santa Tereseta, que atén a famílies en situació de pobresa, la Llar Mare Esperança, que acull infants i tutelats, Mans Unides, que coopera amb el Tercer Món, el Pa de Sant Antoni, l'Obra Mercedària, que atén a interns de la presó de Lleida i a les seves famílies, la Pastoral de Migracions, el projecte Mare Fèlix de la parròquia Sant Martí i el voluntariat vicencià que atén a infants, avis i famílies en situació de pobresa. Totes elles comparteixen una anàlisi de la realitat. Es dediquen a la promoció humana i al desenvolupament de la dignitat de les persones i sempre des dels valors de l'Evangeli. Com va néixer aquesta idea de crear la xarxa d'entitats? I quins van ser els motius, Carles?
Doncs així molt breument, ja fa uns quants anys, va haver el germà Benet i diversos col·lectius dels que formen part de la xarxa, que treballen amb persones en situació de risc d'exclusió social, que van anar doncs, sintonitzant cada vegada més, des de la cooperació, des de la col·laboració, van veure la necessitat de trobar-se, de col·laborar, cooperar junts, i bé, llavors doncs, van començar a trobar-se, a reunir-se. Però també cal dir que ja feia alguns anys, també havia hagut un temps en el qual també s'havia estat treballant amb l'anterior delegat de Càritas i de Pastoral, mossèn Jaume Rubio. En tot cas, doncs, és ploure sobre mullat i ja fa uns quants anys que la convicció seria aquesta. Hi ha moltes coses que ens uneixen, la fe en el Crist i el fet de treballar amb les persones en situació de necessitat.
Natàlia, com us organitzeu? Com és el vostre funcionament? Perquè algunes de les entitats que acabem d'esmentar treballen en el mateix terreny. No se solapen, algunes?
No, ens complementem. De fet, la idea de la xarxa era precisament aprofitar tota la riquesa que generem els uns i els altres per poder donar una resposta molt més global a les necessitats dels usuaris, que cada cop també són més globals, cada cop hi ha més necessitats en la mateixa persona. Llavors, una de les idees que volem posar en marxa dins la xarxa és precisament fugir cadascú de la seva capelleta, i mai millor dit, i intentar posar-nos d'acord i crear sinergies que vagin en bé dels usuaris. I a l'hora d'organitzar-nos ho volem fer sense crear una macroestructura, sinó posant en comú el que tenim. Llavors ens organitzem amb una petita permanent que vetlla perquè les coses vagin endavant, amb petites comissions que treballen sobre temes concrets, des de la relació amb el món empresarial, els mitjans de comunicació, si cal seguir el tema de joves, si cal una mica el tema dels aliments, procurant donar resposta a les necessitats que anem veient. I a més tenim diverses activitats que volem compartir, des de com són els recessos, com són una trobada anual, i tot plegat és com a molt senzill, però amb la idea aquesta de que més que sumar, quan estem junts multipliquem.
Reuniu amb una periodicitat concreta?
La xarxa plenària, per entendre'ns, ens reuneix cada mes i mig, cada dos mesos, on hi ha representants de cada entitat, i les comissions segueixen una mica més el seu propi ritme, depenent de les urgències i les necessitats.
Carles, l'any 2006-2007, quan es va constituir la xarxa, encara no teníem una crisi econòmica tan greu com la d'avui, ni també amb tantes afectacions socials, afectacions dramàtiques com les que estem vivint cada dia. Això ha suposat algun canvi en la línia de treball de la xarxa d'aquells inicis ara a l'actualitat?
Home, jo entenc que sí. Entre altres coses, jo crec que en aquests darrers anys ens ha sortit doncs, l'expressió del treball per comissions. Doncs abans vam començar, diríem, des del mes en general, des de coordinar-nos a partir del que cada entitat està fent, però la mateixa vida ens va demanar, i el volum d'activitat que ens portava, ens va demanar, diríem, anar creant comissions especialitzades, com podria ser la d'aliments. En moltes de les entitats que formem a la xarxa distribuïm aliments, però hem anat veient que no solament cal distribuir aliments, sinó fer-ho amb uns criteris doncs, de dignitat de les persones, de dignificar també la manera de fer-ho. Per tant, és un dels elements, diríem, amb més conflictivitat, amb més crisi, doncs més especialització, una resposta més especialitzada. No? Jo penso que també ha estat important pel fet de el desgast que ens està suposant també ja fa anys, que aquesta crisi va sent suportada pels nostres professionals, pels nostres voluntaris, i cal dir-ho, és un desgast important. Per això també el reforçar, diríem, tota la dimensió espiritual, no? Els recessos que anem fent, les trobades que fem també anuals, precisament per ajudar una mica el nostre teixit, el nostre interior, perquè no és fàcil anar sostenint. Per tant, són moments una mica complexes, però ens anem reforçant en la mesura de les nostres possibilitats.
Hi ha gent que abandona, potser, diguéssim, per aquest desgast de veure que el treball moltes vegades no acaba de reeixir? O de que no s'acaba de superar aquesta crisi?
Tal vegada hi ha persones que, per la fatiga, per la duresa del moment, doncs voluntaris ho deixen, però jo diria que potser és el contrari. Anem tenint voluntaris, persones que prenen consciència de la realitat tal com està i que s'ofereixen com a voluntaris. No sé com ho veus, Natàlia?
Sí, jo estic d'acord. El que passa que també afegiria que és tasca nostra, dels professionals i dels voluntaris, cuidar-nos per no cremar-nos. És a dir, s'ha de treballar aquesta dimensió interior, s'ha de treballar la consciència d'humilitat, el saber que tu sol no pots canviar les coses, però que tot el que facis estarà fet. S'ha de treballar les ganes de seguir lluitant, s'ha de treballar la resistència, s'ha de treballar l'esperança, i tot això s'ha de pouar endins. Uh-huh. I jo penso que és tasca nostra generar espais perquè això sigui possible.
D'alguna manera m'estàs ja responent potser a la pregunta que era de quina era la resposta que rebíeu de la societat en aquests moments tan difícils, no? Vosaltres que aneu demanant els recursos a la gent que precisament moltes vegades cada vegada menys, té menys recursos, no?
Sí, i el que notem és molt curiós perquè veus que quan fas una demanda normalment hi ha una resposta i no ens estem trobant en què baixa la gent, el nombre de persones que ajuden, al contrari, potser baixen les quantitats, però no baixa el número de persones, i fas crides de voluntariat i la gent té ganes de col·laborar i de posar-s'hi. Jo penso que hi ha com una consciència de que entre tots podem intentar fer alguna cosa, tot i que de vegades no sabem massa bé si realment ens en sortirem.
Uh-huh. Gaudim, doncs, d'una societat solidària.
Jo crec que sí, en termes generals sí.
Carles, com es presenta l'any per la xarxa d'entitats?
Bé, seria un any de consolidació, és un any de continuar responent en la mesura de les nostres possibilitats. Doncs econòmicament no veiem les coses que es faciliten o que hi hagin grans canvis, per tant, jo entenc que haurem de continuar preveient un escenari dur, econòmicament parlant, punt de vista hi ha subvencions que no arriben, subvencions aprovades, gastades, ja avançades per entitats que no poden fer-hi front perquè l'administració no dona el que hauria d'haver donat. Estem parlant amb un retard d'un, dos, tres anys, és llarguíssim, per tant, en aquest sentit és difícil. Però jo entenc que també tenim un any més d'experiència en el sentit de, com deia la Natàlia abans, no? D'anar-nos preparant a perseverar en el que tenim, sabent que tal vegada podem estar en escenaris d'haver de fer canvis com s'estan fent, no? I fer les coses potser amb menys diners, i això és el que ens haurem d'aprendre tot, no? Fent coses amb menys diners, tot i que n'hi ha un mínim de diners que es fan falta, no?
Mm-hmm. Natàlia, quines són les propostes i les iniciatives que ens durà la xarxa per aquest curs que acabem de començar?
La veritat és que aquesta pregunta és complicada perquè la xarxa té una de les gràcies que té és la capacitat de resposta a les necessitats que vagin sorgint. Per tant, hi ha iniciatives que ara no les podem preveure, dependrà del que passi. Sí que hi ha una continuïtat de la feina que s'està fent, per exemple, amb tots els temes del dret a la salut. Hi ha una continuïtat en el fet de que farem segur els recessos i la trobada anual. La comissió d'aliments continuarà treballant, tant la d'aliments cuinats, amb projectes molt bonics per involucrar més escoles i més entitats a poder compartir els aliments cuinats que sobren i poder-los posar al servei de la gent que no té recursos. Hi ha projectes també en el sentit de millorar la nostra presència pública per explicar i per donar a conèixer la pobresa i la realitat dura que viuen tants dels nostres conciutadans. I anar fent poquetes coses, a poc a poc bona lletra i amb ànims i amb esperança, això sí.
Uh-huh. Fa uns mesos la xarxa va presentar un projecte molt ambiciós, el Fons Solidari per la Inclusió, al qual es van adherir totes les organitzacions empresarials de Lleida. Parla'ns una mica com està aquest projecte.
Aquest projecte era un projecte, de fet és un projecte que és molt interessant, que pretenem que tingui un any de durada, en el qual podem aconseguir que les empreses de Lleida es mobilitzin i contractin persones en situació d'exclusió social amb uns contractes solidaris. És a dir, que no siguin estrictament necessaris per les empreses, però que permetin que les persones treballin, reemprenguin un ofici, tant joves com aturats de llarga durada. Llavors el vam posar en marxa el mes de maig, em sembla que va ser.
Primers de maig.
I a partir d'aquí doncs, hem anat treballant. Primer hi havia una persona contractada que podria dedicar-se al 100% a fer contactes amb les empreses i a proposar aquest projecte. Ara actualment ens hem trobat que la Caixa ja no ens subvenciona això, de manera que hem hagut de buscar alternatives per poder continuar fent difusió del projecte. Mentrestant hem anat tenint contractes, em sembla que estem al voltant de 20 i pocs, amb la qual cosa jo penso que aquesta iniciativa ja ha donat un fruit que és diferent del fruit que esperaven, però que no deixa de ser un espai perquè els nostres usuaris, les persones que més ho necessiten, hagin pogut reentrar al món laboral.
Una vintena de contractes en només 3 mesos, quan estàvem parlant d'un horitzó o d'una meta, d'un objectiu, d'un centenar, no? Vull dir, no estava gens malament.
No està gens malament, el que passa que també ens hem de dir que ara ens costarà més tot plegat. Perquè quan no hi pots dedicar tot el temps que necessita una iniciativa com aquesta, les coses es compliquen.
Avui que tenim aquí el Carles Sant Martín amb nosaltres, també voldríem aprofitar per preguntar-li per un altre projecte social impulsat dels del Bisbat de Lleida. No és pròpiament de la xarxa, però hi col·laboren moltes persones, jo diria que pràcticament totes les persones que estan vinculades a la xarxa, i tenen una participació. Em refereixo al projecte dels habitatges socials de l'antic seminari per a famílies desnonades o amb risc d'exclusió social. Com està en aquests moments aquest projecte, Carles?
Bé, recordar que és una sessió del bisbat d'una ala del seminari que estava en desús per fer-hi 19 habitatges per a famílies desnonades o en situació d'exclusió, de risc d'exclusió social. Hi ha 5 comissions que venen treballant des del mes de desembre, una quarantena de voluntaris, aparelladors, arquitectes, enginyers, diferents professions, psicòlegs, etc. I llavors, doncs, està bastant, bé, una mica no tot el ràpid que voldríem, però s'està en la fase d'enderroc dels envans interiors. Pràcticament creiem que en 8 o 10 dies estarà feta aquesta fase d'enderroc. Esperem també que en la primera setmana d'octubre puguem presentar tot el projecte tècnic de construcció i fer-ne, doncs, una presentació en públic, no? També hi ha uns companys que fan una presentació en 3 dimensions per veure una mica com s'hi anen aquests pisos. És un projecte complex, és un projecte que es fa des del voluntariat i que requereix també finançament, no? I en això estem. Però diríem que anem, és una marxa de llarga mirada, per tant no és per 4 dies, però anem treballant i estem contents, amb noves persones que s'hi van incorporant, etc.
Un projecte que va néixer inicialment per famílies desnonades, però que ara ha agafat molta més volada, que va molt més enllà. Cap on s'encamina? Quin és el futur?
Sí, la idea no és solament dotar d'un pis social a una família, sinó que aquestes famílies que puguen estar acollides en el pis puguen entrar en una dinàmica comunitària. Per això hi ha espais comunitaris com la boaderia, un espai com una sala de xerrades, per poder també intercanviar a la comunitat de veïns, fer cursos de reciclatge, que els nens de les famílies allà puguen fer repassos, etc. Per tant, es vol que les famílies que estiguin acollides allà siguin acompanyades de tal manera que durant l'1 o 3 anys que estiguin allà puguin sortir millor de com han entrat, no? Moltes vegades, moltes d'aquestes famílies estan en situació, doncs, d'atur, que puguin sortir, no direm amb un treball perquè no depèn de nosaltres, però sí amb una millor capacitació. I quan diem capacitació també creiem que una de les coses serà interessants, més dotats a compartir les coses comunitàriament. Per exemple, la bugaderia, no? O, per exemple, espais en línia del Banc del Temps, del que cadascú que pugui ofertar i oferir el que sap fer.
Molt bé. Amics, lamentablement hem arribat, hem esgotat ja el nostre temps. Hem de posar fi a aquesta entrevista. Agrair al Carles i a la Natàlia que ens hagin acompanyat i a vosaltres la vostra atenció. I ara continuem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Missa i concert d'acció de gràcies pel nostre bisbe Joan.
Diumenge, dia 29 de setembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc aquesta celebració eucarística en acció de gràcies a Déu pel 50è aniversari de l'ordinació presbiteral del senyor bisbe i el 5è com a bisbe de Lleida.
Eucaristia Triduum a la Mare de Déu.
Serà el dilluns dia 30 i el dimarts dia 1 d'octubre a 4:15 de la tarda i el dimecres 2 d'octubre, dia de la Mare de Déu de l'Acadèmia, a les 12 del migdia. El mateix dia 2 d'octubre a 4:15 de la tarda, el senyor bisbe presidirà l'Eucaristia al mateix oratori.
Tercera jornada de voluntariat social, Com vivim els valors?
tindrà lloc el dia 3 d'octubre a partir de 4:45 a la sala de juntes de la Facultat de Dret i Economia, campus de Capmany. El ponent és Jordi Baiget i Piqué. Organitza la Federació de Voluntariat de Lleida.
Inici del segon curs d'animadors de comunitat en espera de prevere.
Serà a partir del dissabte, dia 5 d'octubre, a l'IREL.
El pensament.
La pregària és elevació del nostre cor a Déu, una dolça conversació entre la criatura i el seu creador.
Sant Joan Maria Vianney. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Acabant l'any de la fe. Segons allò que la Bíblia explica, creure suposa un reconeixement del Senyor, diríem coneixement existencial, com el de Pau en el camí de Damasc, que ens fa acceptar-lo com a persona i acceptar tot allò que ell ens diu. Es tracta de reconèixer la manifestació amorosa de Déu, que mitjançant múltiples signes surt al nostre encontre, mostrant-nos el verdader sentit de la nostra vida. Això demana a nosaltres un acolliment confiat a l'estil d'Abraham i de Maria de Nazaret, que ens disposa decididament a fer allò que Déu ens fa entendre. És un salt en el buit? En l'obscuritat sí, en el buit no. Suposa fiar-se d'ell i de la seva manera d'entendre la vida. Com diria Sant Pau, sé en qui he cregut. És l'acceptació del cor que ens fa lliurar-nos en les seves mans, confiant-li la nostra vida i acceptant que la seva saviesa ens dona totes les garanties que hom pot aspirar a trobar. És la fe del centurió. Digues només una paraula i el meu criat es posarà bo. A més de fiar-se, suposa adherir-se a ell, amb les conseqüències que això comporta en la vida. Convertir-se a ell, reorganitzar tota la vida des de les seves exigències, aquelles que anem descobrint en les nostres trobades amb ell. Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna, diu Pere. Ja no sóc jo qui visc, escriu Crist qui viu en mi, diu Pau. El seu pla és el meu, els seus interessos són els meus. Assumeixo el seu projecte sobre la humanitat i des d'aquí oriento la meva vida. Tenir fe és més que seguir un credo. Tots sabem que pronunciar una fórmula de fe o saber-se la doctrina, dir Senyor, Senyor, o inclinar-se davant l'altar fent reverències, es pot fer sense canviar de vida. Però acceptar Jesús i fer-ho realitat en la vida de cada dia és comprometre's amb una persona i no tan sols amb unes idees. I aquesta fe cal alimentar-la dedicant-li temps i atenció. A tots els batejats ens cal una més sòlida formació cristiana. La fe no existeix en nosaltres perquè sí, com un objecte de valor que es compra un bon dia o que es té sense saber per què. És un do de Déu, però és també una realitat humana, verdadera, que s'ha de conrear. Perquè la fe no es té d'una vegada per sempre, d'una manera definitiva, ni tampoc es perd perquè sí, per casualitat. Hi ha una interacció constant i recíproca entre la fe i la vida, de manera que la fe minva si aquesta interacció no existeix o decreix. Si la fe no troba on arreglar o aplicar-se, pot anar minvant i pel temps pot desaparèixer o tornar-se pràcticament inexistent. Però tampoc això és casual, sinó que hi ha hagut, en aquest cas, tot un procés d'abandonament que ens ha dut fins aquí. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui la xarxa ens ha posat al dia de com i en quin moment estan les entitats que atenen a les persones més desafavorides de la nostra diòcesi i quins projectes es vislumbren a l'horitzó.
Debat a Bata, el Bisbat de Lleida.
Gràcies per la vostra atenció i fins la setmana vinent.